a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, t'estic parlant ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que m'acompanyis en aquests propers minuts darrere a COPE Lleida. Mira, avui és dilluns, 27 d'abril del 2026. Comencem setmana, però avui és el dia de la Mare de Déu de Montserrat, una de les figures més estimades i simbòliques del nostre país. La tradició ens porta fins al segle IX, quan, segons la llegenda, uns pastors van trobar una imatge de la Verge en una cova de la muntanya de Montserrat. Quan la van voler traslladar, la imatge es va fer tan pesada que es va interpretar com un senyal diví. Havia de quedar-se allà. I així va néixer el monestir i una devoció que, amb els segles, s'ha convertit en identitat, cultura i punt de trobada. Això avui. Però avui també, mira, i permeteu-me, és un dia de silenci i de respecte. Aquest cap de setmana, aquest dissabte concretament, Lleida perdia una d'aquelles persones que no només passen per la vida, sinó que la transformen. Ens deixava la Mari Carme Valls, als 77 anys, cantant, directora de coral, professora, però sobretot ànima. Ànima de la coral Shalom, que va fundar fa més de 50 anys, i ànima també del festival Musiquem Lleida, que cada octubre omple els carrers de música i talent. Mira, jo personalment la recordo amb estima. Cada any hi he parlat, pel Musiquem Lleida i també per les activitats de la coral Shalom. Sempre respectuosa, sempre apassionada i sempre amb aquella convicció que la música no és un luxe, sinó una necessitat. Ella ho deia clar, cal donar espai als músics, fer créixer el talent, treure la música del carrer. I ella ho feia. Va començar amb només 13 anys ensenyant cançons i ja no va parar, formant generacions, impulsant projectes, portant el nom de Lleida arreu d'Europa. El 2023, la Creu de Sant Jordi va reconèixer una trajectòria que, en realitat, ja feia anys que era imprescindible. Avui, Lleida, aquest cap de setmana, està una mica més en silenci, però també sona, perquè el seu llegat continua en cada veu, en cada coral, en cada persona que un dia va aprendre a estimar la música gràcies a ella. Descansi en pau. Bé, hores d'ara fem una ullada a la previsió meteorològica, al temps que tenim hores d'ara, perquè ja ens estem acostant als 24 graus. Ens hem quedat a una mínima de pràcticament 14 graus aquesta nit. És la temperatura ideal. Per mi, això és personal. Si ja no puges més avui, 24, 25 graus, 12, 13 de mínima, per mi és temperatura ideal. Ja ens podem congelar en aquest instant de temps, però no serà així. No serà així. Vaja, crec que no serà així. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bueno, no sé què ens diu la previsió. De totes maneres, tu m'apuntaves que avui ha sigut ja la mínima més alta.
Sí, és que gairebé és el doble de la mitjana del mes d'abril. Hem perdut el nord de lo que és el mes d'abril.
Sí, sí, totalment.
El mes d'abril està enfilat, és rècord, i ja el veiem venir des de la primera quinzena d'abril.
Sí.
Perquè, així com els abrils més càlids, per exemple el 2011 o el 2023, tenien una desena molt càlida, no més una desena de dies, aquest abril, exceptuant algun dia puntual com el diumenge 12, aquell dia que va ploure tantes hores i no va passar de 13 graus, ha estat molt per sobre. Batirem el rècord de número de dies de 25 graus, ja he perdut la compta, però que anem cap a 20, i avui vol fregar els 30 graus.
Una altra vegada.
Porta un ritme ara mateix, acabem d'arribar a 24, si no es nuvola, perquè clar, la previsió d'avui indica que hi haurà una gran extensió de nuvolades, de tempesta, sobretot al Pirineu i al Prepirineu. Alguna podria arribar a darrera hora de la tarda o ja al vespre nit a tocar alguna zona de la meitat sud de Lleida, del nord de la meitat sud de Lleida. Aquestes tempestes són d'una irregularitat. Aquest matí ja ha plogut una mica al voltant de Balaguer, 2 litres a Balaguer, 7 a Balfogona de Balaguer. Res. I aquesta tendència va continuar durant aquesta setmana. No, ja no pujaran tant els propers dies, però es quedaran per sota de 30 graus. Podrien baixar fins a 26. Amb tempestes erupcions durant la tarda, no tan extenses, dimarts i dimecres, com avui. Avui sí que agafarien quasi més de la meitat nord de Catalunya. I cap al dia 30 sí que podria haver un canvi que encara, quan hi és dubtós, el canvi és que no hi ha un canvi. És a dir, que serà més difícil de preveure si anem cap a un lleuger descens de temperatures i una major extensió de les precipitacions que podrien arribar durant el pont, aquest pont que tothom vol que sigui
assolellat
i calorós, però és que ja portem molts dies assolellats i calorosos. De tal manera que el mes d'abril ja està el tercer o quart amb més hores de sol. Superarem les 300 hores de sol. Ens hem oblidat de lo que era habitualment el mes d'abril, perquè aquest abril i fins i tot els darrers anys han sigut tirant molt càlid.
Sí.
És a dir, tenint avui un dia pues, d'estiu, pràcticament, durant la tarda. Amb aquestes xafes i tempestes que cauran al Pirineu i al Prepirineu, de molt irregular distribució i molt desigual intensitat. Alguna podria ser forta i portar calamars.
Bueno,
estem ja en el temps d'estiu i és molt d'hora. Jo no sé quan hi haurà una inflexió cap avall.
Clar,
ahir, l'Organització Mundial de la Meteorologia, i això és molt global, tan global que és planetari, que no ho agafem al pèl de la lletra, que no passarà en cada persona individualment, sí que pronosticava un trienni de març i un juliol molt càlid arreu del planeta, a gairebé arreu del planeta. Tot i que, com veus el mapa, la península ibèrica no estava en roig. Que era un roig, volia dir, temperatures molt per sobre de la mitjana d'aquestes dates.
Bueno.
Però va llançar aquest avís que debuta al superniño que s'espera que un oral passiu podria repercutir en la major calidesa globalment al planeta. Però jo no vol dir igualment a cada lloc.
Ah, però, perdona,
això...
És el problema
que tenim al transmetre la informació meteorològica. Que
però
no
això
és
dir, els propers...
Perquè no és homogènia, és francament desigual, però les mitjanes i el promig surten molt per sobre de la mitjana.
Clar. Armando, això has dit la previsió dels propers 3 anys, eh?
3 mesos.
Ah, 3 mesos. Ah, val.
Març, juny i juliol.
3 mesos.
Un pronòstic global planetari. Vale. Que és molt global.
Bueno, 3 mesos. Jo sé que és a llarg termini, però, escolta, pel cap de setmana que ve em pots precisar?
Pues que sembla que serà variable, de moment. Haurem de...
No em precises res.
Perquè la previsió de dia d'avui és núvols, clarianes i ruixats dispersos.
Vale.
I a tot arreu, fins i tot al sud. Però no sembla un gran temporal ni pluges molt generals, no?
Vale.
I això contindria que les temperatures no fossin tan altes com les d'avui, que fregaríem, pues, estarien entre comarques, entre 25 i 30 graus, i potser serien una mica més baixes i no arribarien a 27 ni a 28 graus.
Vale.
Hem d'anar a precisar, segon avant.
Bueno, no, ja anirem,
si tingués un anticiclo o una dorsal, pues sí, podríem preveure a llarg termini, però com hi ha variabilitat prevista, pues no podem precisar tant la previsió d'aquí a...
Bueno, ja intentarem afinar. Armando, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment, bona setmana a tothom.
Bona setmana. Nosaltres el que fem és buscar tot seguit els consells legals des de Q2 Consultors.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marís. El teu dinar o sopar en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular. Popular selecció de vins i caves. A Brases Assador. Al carrer Alfred Parenya, número 7. Reserves al 614-36-66-34.
Cope Lleida.
Moment en el que posem sobre la taula doncs, com solucionar temes que poden passar al cap de la vida però que tenen un component doncs, de lleis legal, si vols, i que no hi hem de... No, és impossible que entenguem de tot. Per això hem de buscar gent que sí que hi entén i que ens doni un cop de mà. Per exemple, pots buscar Q2 Consultors, els trobes a internet, q2consultors.com. Tenen oficines a Balaguer, Viella, Barcelona i a Lleida, al passeig de ronda número 57. Si és que, escolta, prefereixes fer aquest primer contacte de manera presencial, però si prefereixes fer el primer contacte d'una manera ràpida i sense moure't de casa, doncs ho pots fer per telèfon. Truca al 973-28-28-18, 973-28-28-18, t'ho explica el teu problema, el per què estàs trucant, i ells de seguida t'assignaran de manera totalment personalitzada la persona més adient que pot trobar la solució al teu problema. Des de Q2 Consultors, això. Eh? En fi, aquí als estudis està amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I és veritat que al darrer espai parlàvem de la segona oportunitat i parlàvem doncs, dels canvis en els topalls, en els límits. I avui anem a parlar d'un tema molt concret de la segona oportunitat, i és el tema de la vivenda. Clar, el tema de la vivenda, al final, és segurament... Bueno, segurament és la primera i l'única gran despesa de molta gent al llarg de la seva vida, perquè sí, els cotxes són cars, però les vivendes ho són molt més. I no massa gent pot acabar fent el segon pas d'una segona o una tercera vivenda. Per tant, la vivenda segueix sent aquell gran pas que per cert, sobretot abans, es feia molt, bueno, molt d'hora, es feia bastant d'hora. Amb 20 anys no tenies segurament ni la formació necessària financerament parlant. I és curiós com prenem aquestes decisions que després, la majoria, acabem signant hipoteques per 20, 25, 30 anys i no ens adonem que això és una bona part o cobreix aquella part central de la vida d'una persona. Però això és un tema a part, que no anem a parlar avui. Però sí que parlem doncs, d'aquesta problemàtica. És a dir, què passa si a tu... al cap de 10 anys de començar a pagar una hipoteca, doncs et va malament a la vida i pel que sigui, doncs escolta, que no. O sigui, les teves despeses superen en molt els teus ingressos. Doncs necessites acollir-te a la llei de la segona oportunitat. I com ja hem parlat moltes vegades amb el Josep Lluís, doncs de tots els altres temes, ja n'hem parlat, tu truques a Q2 Consultors i t'informaran, però què passa amb aquesta hipoteca de la vivenda? Que és que igual, jo què sé, debo encara més diners del valor que té la vivenda avui en dia. I això és una anomalia que des de la segona oportunitat Josep Lluís s'ha volgut enfocar-ho també. És a dir, escolta, què passa quan, pel que sigui la meva hipoteca, en el seu moment la vivenda tenia un valor altíssim, l'ha perdut, o jo dins del crèdit hi vaig posar d'altres històries, i ara que no puc pagar-ho, resulta que em queda per pagar més diners del que avui en dia val la vivenda.
Doncs sí. Quan la persona acudeix a la segona oportunitat, una de les seves intencions és, quan la té en propietat, salvar la vivenda. Salvar la vivenda perquè és algo fonamental. El que passa és que aquesta idea, abans de l'any 22, semblava que no pogués ser així amb la llei d'aleshores, perquè diu, bueno, que si s'ha de liquidar tot el patrimoni del deutor, s'ha de liquidar tot el patrimoni. El que passa és que aquesta semblava que era una interpretació que en alguns casos no tenia sentit. Quan l'import de la meva hipoteca era equivalent al valor de la vivenda, si la liquidava, ningú hi guanyava. Ningú hi guanyava. Aleshores, la interpretació en un primer moment va ser, bueno, si vostè deu una quantitat equivalent al valor de la hipoteca i vostè està al corrent de la hipoteca, miri, això no ho toquem. Val? I aquí existien diferents interpretacions dels jutges, fins a que aquesta discrepància es va acabar l'any 2022 i la llei va dir, no, això és possible. Això és possible. Mm-hmm. Vostè, si està al corrent de pagament de la hipoteca, si subestem la casa, no en traurem res, vostè continuï pagant la casa si ho vol fer. Pressuposat. Quines són les anomalies? Les anomalies poden ser dos. Una, que jo ja tinga molt avançada la hipoteca i, per tant, dega menys, i en aquest cas d'aquí he de fer un pla de pagaments, és a dir, he de compensar. I l'altra cosa que pot passar és la que tu has dit, és a dir, que tinga un deute superior al valor de la casa. Això passa de tant en quant i passa pels dos factors fonamentalment que tu has dit. Vaig comprar en un moment de boom, 2006, 2007, 2008, i encara no a pesar dels anys que porto pagats, sembla que això encara no he assumit. I l'altra possibilitat que podia ser és que, amb aquell deute de la casa hi vaig sumar més deutes dintre de la hipoteca i, que no eren de la casa, i estic en aquesta situació. És a dir, què passa, per ficar un exemple, quan la casa val 100.000 i jo tinc un deute de 120.000?
Clar.
Aleshores, una de les qüestions que reivindiquen dintre de la segona oportunitat és dir-li al banc que, a més de perdonar altre tipus de deutes, aquest decalatge em sigui perdonat. I hi ha molts llocs, això la llei no ho diu literalment així, sembla, en alguns casos, hi ha interpretacions de la llei concursal, val? Que els crèdits en garantia real, que se'n diu amb hipoteca, siguin exonerables en aquella diferència. El que passa és que quan hi ha concursos sense masses, és a dir, quan no hi ha res més, no hi ha pla de pagaments, hi ha jutges que interpreten que això no és possible. I aquest és el cas concret de Lleida, a més, amb un criteri unànim del jutjat de la mercantil, del jutjat de l'Audiència Provincial, i un criteri que és diferent de Barcelona, de Girona, de Tarragona, de Saragossa, de València, estan amb un criteri, i Lleida i altres províncies espanyoles estan amb un altre criteri sense que fins al moment s'hagi unificat aquest criteri. Però el motiu del programa i de la reflexió és, si vostè està en aquesta situació, crec que cal provar de unificar aquesta situació. Evidentment, aquí entrarem en una lluita de valoracions. Sí, el banc dirà que no, que la valoració és correcta, i jo tinc que dir que tinc que justificar que no, que és excessiu, no? Jo crec que s'ha de provar. Ja veurem, segurament dintre de potser 6 mesos o no sé si 6 anys tornarem a parlar de què ha dit el Tribunal Suprem. Clar. O si ha canviat la llei sobre aquest aspecte, però que si algú escolta que això passe amb altres llocs, sí, passe, i aquesta possibilitat és una possibilitat que no és temerària i que crec que aquells que estiguen amb aquesta problemàtica cal que ho provin.
Doncs, com sempre et dic, tu posa't en contacte amb Q2 Consultors, 973-28-28-18, i explica el teu cas, perquè aquí sí que veig que això és totalment particular, això és de cas a cas, persona a persona i situació a situació, s'ha d'explicar molt bé, s'ha de comprendre molt bé, i després, doncs, provar-ho. Mira, si entres dins dels requisits perfectes, si no, doncs no, però t'ho diran des de Q2 Consultors. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard, bon dia a tothom.
Pedazo de fiesta hemos montado en Carrefour. Regalamos 100.000 eurazos. Sí, sí, 100.000.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Viajes El Corte Inglés propone un viaje que redefine lo extraordinario. Egipto. Viajarás por la historia en el Gran Museo y navegando por el Nilo. Y ahora sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de tu viaje. Desde 595 euros y con salidas más cerca de tu ciudad. Consulta condiciones. Reserva tu viaje a Egipto con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ens n'anem directes cap a la 1 de la tarda, i ho fem repassant els resultats dels principals equips lleidatans que han assolit aquests darrers dies, aquest darrer cap de setmana. I com ja ho fem tradicionalment, comencem amb l'hoquei femení, on tenim una victòria important de l'Alpicat, 3-0 davant de les Rozas. És una victòria importantíssima per seguir, doncs, amb aquesta categoria. És una categoria que, per cert, es va posar complicada a principi de temporada, però que finalment, doncs, la cosa sembla que tira endavant. També victòria del Vilassana davant del Sant Cugat, 5-1. Amb hoquei masculí, doncs, home, amb hoquei masculí han estat de un cap de setmana de festa, escolta, com ha de ser. Van caure el divendres amb visita del Liceu, 5-6, però sí que és veritat que diumenge van estar fent una trobada important de la massa social del Lleida Llista, amb un esmorzar i amb trobada d'exjugadors i gent de la base, i que avui es viurà la rua que recorrerà els carrers de Lleida i que tindrà dues recepcions oficials a l'Ajuntament i a la Diputació per oferir aquesta quarta Europe Cup. El trajecte, que començarà a 4:45 de la tarda al pavelló 11 de setembre i transcorrerà pel passeig 11 de setembre, Rovira, Roure, plaça Ricard Vinyes, avinguda Balmes, avinguda Catalunya, avinguda de Madrid, avinguda de Blondel, avinguda Francesc Macià i Rambla de Ferran. Cap a 6:15, la comitiva s'aturarà per participar a la recepció de la Diputació i després a la paèria. Per tant, doncs, això ho faran avui. Ahir, com et dic, doncs, van fer els actes oficials de celebració del 75è aniversari, amb un esmorzar de forquilla i una trobada al club, amb exjugadors i retrobament i ajuntament de les quatre Copes d'Europa. Per tant, ha estat un gran cap de setmana que s'allargarà amb aquests actes d'avui dilluns. En bàsquet femení, va acabar la fase regular amb el Cedis La Seu ja salvant la categoria una temporada més i amb derrota al darrer partit, 91-65 davant del Casademont Saragossa, que són les líders. Per tant, ara comencen els play-offs, estan a quarts de final, on no hi participa el Cedis La Seu, però sí que garanteix una temporada més de participació a la Lliga de Bàsquet Femení. En bàsquet masculí, doncs, derrota del Força Lleida, 91-72, 19 punts davant del Unicaja. Amb aquesta derrota, el Força Lleida segueix amb 10 victòries, 18 derrotes, posició 13, segueix a 3 del descens, perquè l'Andorra no va guanyar i marca el descens amb 7 victòries. En futbol femení, que és l'única bona notícia, si vols, pràcticament en futbol. Tenim victòria de l'AEM 1-0 davant de l'Osasuna Femenino. Era un partit vital, el penúltim d'aquesta temporada, i l'AEM està fora del descens amb 30 punts, però matemàticament no estan salvades, i ull el que són les coses i el que és una temporada raríssima. No només de l'AEM femení, sinó d'aquesta lliga on està l'AEM femení. A falta d'una jornada, l'AEM matemàticament pot perdre la categoria i també pot classificar-se pels play-offs d'ascens a primera divisió. De fet, està a 2 punts de les dues coses. Té 30 punts, a 2 del play-off d'ascens i a 2 del descens. En futbol masculí, a segona federació, derrota cruel. Aviam, ja està, perquè l'Atlètic Lleida ja des de la setmana passada havia baixat de categoria, però derrota cruel al Johan Cruyff davant del Barça Atlètic, 2-1. Dic cruel perquè Campins va avançar a l'Atlètic Lleida al minut 25 i el Barça Atlètic li va donar la volta al 92 i al 96. Amb 4 minuts i a l'afegit, doncs, dos gols que deixen una nova derrota de l'Atlètic Lleida, que, bé, com dèiem, segueix amb 30 punts, posició número 15, baixat de categoria matemàticament ja des de la jornada anterior. I a tercera federació, doncs, tenim un empat del Mollerussa, que sí, és cert que matemàticament encara no està salvat, però virtualment, doncs, ha deixat les coses, vaja, jo diria que pràcticament fetes, i un empat del Lleida Club de Futbol 1-1 davant del Vilassar de Mar, que és un punt més, que ha acabat de certificar el que virtualment ja dèiem la jornada anterior, que és que el Lleida Club de Futbol, si és que segueix, que aquesta és l'altra història, serà equip de Lliga Elite, el que abans era la primera catalana, que ara és Lliga Elite, i després a sota hi ha les quatre divisions de Lliga Catalana. I en futbol sala, segona victòria consecutiva del futsal Lleida, pugen fins a la 13a posició amb 29 punts. Cap d'esports del Diari de la Mañana, Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, estava revisant ara aquí el tema de futbol masculí. Doncs, déu-n'hi-do, el tema del futbol femení, déu-n'hi-do, perquè l'AM femení ni ho té tot fet, ni ho té tot descartat, a hores d'ara.
No, bueno, ja ho hem comentat alguna vegada, no? Les peculiaritats d'aquesta lliga, amb tants filials, doncs fan que et puguis presentar a una darrera jornada com li passarà a l'AM, no? Que no té garantida la permanència, però té aspiracions fins i tot de lluitar per pujar.
Sí, sí.
Bueno, són les peculiaritats, sí, de la primera federació femenina.
Bàsicament, anem a assegurar la continuïtat, que això és el més important. Per cert, que em comentava el Sergi que havien aparegut informacions de malestar a la plantilla de l'AM femení amb temes econòmics.
Bé, és que aquest és un meló que un dia o altre s'haurà d'obrir, perquè certament, doncs, l'AM no és un club que generi els recursos necessaris com per tenir un equip a primera i un altre a segona ref. Perquè, clar, és que recordem que el filial de l'AM està a segona ref, que és una categoria que econòmicament també és molt cara, no? Els ajuts de les institucions no són els que ha demanat sempre el club, i a partir d'aquí, doncs sí, pot passar. Jo no tinc constància, però pot passar que hi hagi problemes, però per això, perquè és un projecte que, si tots són molt complicats a nivell de sostenibilitat econòmica, aquest encara ho és
ja.
Aleshores, bueno, veurem, a veure, jo no tinc constància.
Ja. Bueno, el club no s'ha pronunciat encara, dic que això corria per les xarxes, però ja sabeu que el que cor per les xarxes s'ha d'agafar no amb una pinça, bueno, amb moltes pinces, les coses com siguin. En bàsquet, Albert, bé, aviam, el Força Lleida és el Força Lleida de les dues cares, si vols. La veritat és que no va estar malament la primera part, però al tercer quart vam tenir una desconnexió interessant.
Sí, els tres primers minuts del tercer quart jo crec que són els que decideixen el partit. I a més, amb un protagonista que era el gran protagonista d'aquesta visita del Jaio Pozo a Màlaga, com és Melvin Eging, que tornava, doncs, a una pista on ja vam veure que era molt estimat i que, certament, després d'una primera part acceptable, protagonitza uns tres primers minuts del tercer període horribles. Fa dos airballs en llançaments de tres, es perden tres defenses que faciliten tres cistelles fàcils de l'Unicaja, i amb això, home, no és que vulgui personalitzar,
yeah,
sinó que ho dic que a tall d'anècdota, curiosament, el protagonista del partit, que fins i tot, doncs, opta a ser l'MVP de l'ACB al mes d'abril, poca broma, finalment ho va ser Luca Bosic de Granada, doncs, bueno, va tenir un mal inici de tercer quart, això va fer que Unicaja obrís aquesta escletxa de 10-12 punts en el marcador, i a partir d'aquí, per nosaltres, des de la línia de 3 vam estar negats, ells van començar a enxufar, ja se'n van anar als 20, i, evidentment, doncs, remuntar-li 20 punts a Unicaja al Carpena és una missió absolutament impossible.
Clar.
Però, bueno, la bona notícia de la jornada és que va perdre l'Andorra, amb la qual cosa, doncs, bueno, queden 6 partits i en continuem tenint 3 de colles respecte al descens.
Clar, clar. Estava mirant els parcials i és que són, si tu extreus d'aquí el tercer, són uns parcials totalment competitius. Empat al primer parcial, 19-19, derrota al segon per 3, 18-15, victòria al darrer de 2 punts, 22-24, ara el tercer quart, doncs 32-14. És aquest el que et mata, perquè la resta vam estar allí,
Sí, clar, però la gràcia, Ricard, del bàsquet és aquesta, que el partit dura 40 minuts, no?
Sí, clar.
Quan el futbol, si no que li pregunten a Bayern de Múnich, no? Fa mil anys al Camp Nou, vull dir, clar, tu pots arribar al minut 90 guanyant 3-0, però si en el 6 de descompte te'n foten 4, acabes perdent 3-4, no? Aleshores, un partit són 40 minuts i és veritat que el Hajopos Lleida, sobretot lluny del Barris Nord, doncs li està costant moltíssim aconseguir fer 40 bons minuts de bàsquet en quant a intensitat i energia, que és la paraula que utilitza moltes vegades el Gerard Encuentra. Òbviament a casa, amb 6.000 darrere que empenyen, i ja t'han deixat dos dies sense jaca, en la qual cosa t'han enviat un missatge molt clar, vull dir, aquí el que és innegociable és la lluita, la grapa, la de morir a cada partit, on això el Barris Nord s'ha recuperat darrerament, doncs, davant de la Laguna i contra el Barça, però lluny de l'Eixopluc, de Nucli Bordeus i la resta d'aficionats, doncs, a l'equip li costa. Ja. I aquestes desconnexions, doncs, en un pavelló com el Carpena i amb un rival davant d'un Icaja, doncs, pot passar el que va passar en aquest tercer quart.
Sí. Dissabte anem a Burgos, és un altre rival directe, el Burgos, que durant moltes jornades el vam donar també com a descendit. L'Albert Escuer va ser dels pocs que va dir: ull amb el Burgos, que veureu com acaba pujant. I la veritat és que el Burgos està fora dels llocs de descens, a un punt, això sí, i no serà un partit fàcil, perquè ells s'hi juguen més que nosaltres.
El Burgos, a la segona volta, és el vuitè classificat de la Lliga CB. Només te dic això. Ha guanyat 5 partits, i tu ara veus la plantilla que té Burgos, i a més, que té jugadors molt diferencials, ja no de la zona baixa, sinó que diria de la zona mitja-alta de la classificació. O sigui, Ethan Hub i Gonzalo Corbalán, a hores d'ara i en el moment de forma en què estan, són jugadors molt diferencials. Neto, que sembla que s'està tornant a reenganxar també. Ahir estava veient el partit davant del Manresa, i clar, dius, és que és un miracle que el Manresa estigui com està a la classificació i Burgos estigui com està a la classificació en les plantilles que tenen els dos equips, no? El que passa és que el bàsquet ja sabem que moltes vegades, doncs, o major, gairebé sempre, no va només de noms, i a Porfirio Fissat, doncs, li ha costat reconduir el mal inici de temporada que va protagonitzar el club. Però, bueno, jo ho saps, has dit, jo fa molts mesos que no fico a Burgos a l'equació d'entre els equips del Deceses.
És veritat. Saludo Sergi Tor, que s'incorpora ara a la tertúlia. Sergi, bon dia.
Bon dia. Com sempre dic, cada dilluns, parlar de ACB i parlar de com està la zona baixa, sí, comparat amb el futbol, és tan brutal. És tan brutal el canvi.
Escolta, Sergi, que em comentaves que ha sorgit aquestes informacions de possibles problemes econòmics amb la plantilla de l'AM femení.
Bueno, va sortir dissabte, no?
Això no està confirmat per part del club, però com parlàvem amb l'Albert, són dos equips amb dues categories que econòmicament costen molt de mantenir i que els recursos que pot aconseguir l'AM doncs, són escassos.
Bé, és una ombra més dins d'una temporada terrorífica amb el futbol, que si volem també podem afegir al sac, confio que tot acabi bé, que el que hores d'ara seria la màxima divisió del juvenil del futbol lleidatà, que és la Lliga Nacional de l'Atlètic Segre, no està salvada, perquè amb 31 punts està a 2 del descens, falten 3 jornades i aquest dissabte a les 6 de la tarda hi haurà un partit clau davant de la Gramenet. Atlètic Segre 31 punts, Gramenet 30, ja sol faltaria perdre la Lliga Nacional del Juvenil per acabar de redonir-ho tot. Dilluns a dilluns que arribo amb aquest micròfon i amb aquesta tertúlia parlant del futbol, doncs cada setmana empitjora més tot. Sé que és difícil, Ja no parlo del descens del Lleida Club de Futbol, perquè era una cosa ja sabuda i faltava únicament el matemàtic. Per què? Doncs perquè a mi me va decepcionar moltíssim la roda de premsa del president. Parlo del president, de l'Atlètic Lleida Xavier Bartolo el passat dimecres, una roda de premsa oficial. Va parlar durant una hora, llarguíssima, sense cap paper, vaja capacitat d'improvisació, i amb una pregunta d'obrir ponts, una resposta de més de 20 minuts, 20, i d'obrir ponts, res de res. És a dir, nosaltres fem el nostre camí, ho va dir, i per tant no és necessari obrir cap mena de pont. Davant de lo que és l'estima del Lleida, ahir ambient dolorós, ambient evidentment dur, no inesperat però dur, però així estan les coses amb el futbol lleidatà. Ara estarem el masculí sense cap mena d'obertura de ponts perquè ningú vol fer, amb el femení amb aquesta carta d'AFE i amb el futbol juvenil la preocupació per la senyal de que no puguem perdre la màxima categoria del futbol juvenil, que ara és la nacional, ja no és ni la divisió d'honor com molts anys
hi
ha hagut.
Per cert, hi ha dos petits detalls, a més, que l'Atlètic Lleida s'ha quedat finalment amb l'escut de la Unió Esportiva Lleida
sí.
I amb el nom
o amb el domini.
Sí. Aviam, l'escut és preciós. L'escut, potser és la força de seguir-ho, però jo crec que l'escut del Lleida és preciós, la seva forma hexagonal, crec que entronca amb el que ha de ser el sentiment del club, la catalanitat, la flor de lis, el castell... Però a més és hexagonal. A mi m'agrada l'escut de la Lleida, el seu disseny.
Si això ho sumem al discurs del president de l'Atlètic Lleida, què tenim?
Bueno, tenim hores d'ara per mi, opinió personal meva, per tant de cunyadisme. Qui té ara totes les cartes de la baralla a la mà és una persona, per concretar, que és Néstor Gutiérrez, perquè té quatre manilles. La manilla de la categoria, la màxima, la manilla, en aquest cas, de l'escut, la manilla del nom i la manilla, la més important, de triomfo, dels diners i de la viabilitat. Ara bé, sabrà jugar una partida amb quatre manilles a la mà? Doncs hores d'ara, així ho dic, tremolo.
Albert Esquart.
Ja, el que passa, Sergi, és que amb quatre manilles i deu dosos no guanyes cap partida a botifarra, eh? I és veritat que té quatre manilles, però té el dos del descens de categoria, té el dos de la desafecció social, té el dos d'un projecte que jo hores d'ara no sé cap on va, aleshores vull dir, compte que amb quatre manilles...
Correcte.
I vuit dosos, difícilment guanyaràs una partida.
S'ha d'incorporar reis, cavalls i sotes, ja que estem fent la metàfora de la botifarra, no, Albert?
Correcte. Vale.
I aleshores...
I els cavalls els teníem al camp d'esports, però se'ls han petat.
I aleshores està molt bé. I aleshores, com... la clau és com treballa per tenir reis, ja que fem aquesta metàfora, no? Una metàfora de jugar. Ah. Com treballa per tenir els reis, els cavalls i les sotes?
Mira, Xavi Bartolo t'ho va dir molt clar. Jo crec que Xavi Bartolo en aquests 20 minuts diu moltíssimes veritats. De fet, no diu cap mentida. El problema és el de sempre. No toca. Yeah. Vull dir, no toca. Tu has de fer un balanç de la teva temporada després d'un descens en un fracàs històric i inèdit de l'esport lleidatà, després de comprar una categoria i després de gastar-te no menys de 4 milions d'euros en les tres darreres temporades, tu no pots sortir i dedicar-li 20 minuts al Lleida. Tot i que, insisteixo, va dir moltes veritats i no va dir cap mentida de l'anàlisi que va fer del que ha passat al Lleida. Però jo crec que no toca. Ja tu, quan el Sergi Guiu et fa la pregunta dels ponts, doncs jo crec que has de ser lo suficientment hàbil doncs per dir, bueno, avui estem aquí
avui no
per
toque,
parlar. El que està, la nostra temporada, temps hi haurà, que encara no ha començat el mes de maig, clar, per parlar d'altres històries, i ja està.
I ho tens ben preparat, ben organitzat, no repetitiu amb empresaris i altres esports, jo crec.
S'ha reactivat una altra vegada el tema del futbol popular.
Perdona, Ricard, és que hi ha molta bilis acumulada.
Sí.
Perquè és veritat que se n'han dit de l'alçada d'un campanar. I és veritat que a l'Atlètic Lleida doncs hi ha moltes coses que no s'han fet bé. Però també és veritat que s'ha criminalitzat i s'ha individualitzat de manera, jo diria en alguns casos fins i tot delictiva, moltes coses. Hem vist fotos de xarxes de fills de directius, hem vist insults molt gruixuts i hem vist autèntiques barbaritats. Això ha fet que, crec jo, que tant Bartolo com molta gent de l'Atlètic Lleida doncs, ha tingut que tragar molta bilis aquesta temporada i el Xavi doncs, la va treure l'altre dia a la roda de premsa de forma, crec, inoportuna.
Ja. S'ha reactivat el projecte aquest del futbol popular davant de la... Vaja, no sé, anava a dir inevitable, però no sé, desaparició del Lleida Club de Futbol arrossegat pels deutes econòmics. No per la baixada de categoria, sinó pels deutes econòmics, perquè una Lliga Elit amb més de 2,5 milions de deute, doncs no sé fins a quin punt és viable. Sergi, com valores el futbol popular? Com valores que l'Atlètic Lleida es quedi el nom i l'escut de la UE Lleida?
En dos minuts no es dona temps, però dic el que vaig dir fa un any amb aquest mateix micròfon. Jo estic a favor del futbol popular pel model de gestió. Necessitem aquesta vacuna perquè hores d'ara l'ASAT i models privats no ens han funcionat. Ara bé, el futbol popular que està molt bé que es desenvolupa ha d'estar d'entesa, no en contra de. És a dir, jo me faré soci del futbol popular. Si diuen, el que passa és que l'escut el té hores d'ara, que no sé com se pot tenir, però el té l'Atlètic Lleida i, evidentment, la força de l'escut és imparable. Però per mi el futbol popular sí, sobretot pel model de gestió, però també que sigui d'entesa i no en contra de.
Bueno, canviarà
de... Futbol popular ja han tingut aquest any.
Sí.
Per 500.000 euros segons Marc Torres, perquè recordem que tota l'estructura del club és amateur i que els sous de plantilla no serien ni semiprofessionals. Aleshores, per tant, el que hem de fer és un plantejament de com volem que sigui aquest futbol popular i, sobretot, més que qui volem que estigui al capdavant, qui no volem que sigui el capdavant.
Sí, sí, sí,
perquè
també.
En 4 anys hem passat de jugar un playoff d'ascens a primera ref a plorar un descens a Lliga Elit. Sí. I alguns dels grans culpables, la gent no només no els qüestiona, sinó que encara ara els aplaudeix.
Déu-n'hi-do. Per això s'ha de votar. Per això, quan hi ha una vota, per a mi és el model de gestió la clau.
Bueno, Déu-n'hi-do.
És opinió, personal, no,
abans d'arribar amb això de votar, Déu-n'hi-do, si s'han de
recordar. Home, si el final és de 4, no val la pena.
Albert Escuer, ens escoltem dilluns vinent. Va, una abraçada.
Igualment, fins la setmana que ve.
Gràcies, Sergi.
Adéu, bona tarda.
Bé, encara moltes coses a dir, amb el tema del futbol a Lleida. Ja feina aquí, i de mal fer. Soc el Ricard Álvarez, ara et deixo amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. I per cert, avui ens escoltarem també a la Linterna a partir de les 7 de la tarda.